de civiles inocentes. La respuesta de los líderes internacionales exige responsabilidad y contención. Debemos aprender de la historia y hallar una forma de resolver los conflictos por vía diplomática, evitando una escalada aún mayor, que es una mica la línia que hem seguit també d'altres líders internacionals, això de evitar l'escalada. Albert Garrido és periodista especialitzat en política internacional, és professor de la Pompeu Fabra. Senyor Garrido, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com, quin nivell de preocupació li ha generat en les últimes hores, tenint en compte que coneix bé també el que s'hi cou, l'atac d'Iran a Israel?
Doncs és una, ha creat una situació extremadament perillosa, extremadament volàtil, i és el, pot ser el principi d'una escalada del conflicte a Orient Pròxim, que en els darrers 6 mesos doncs, ha estat més o menys rotant al voltant de la situació a Gaza i que pot estendre's com una taca d'oli per tota la regió. És una situació realment molt perillosa.
Sobre aquesta qüestió, ara no ens hem preguntat també de la qüestió interna del propi règim de l'Iran, perquè sempre que hi ha conflictes, i ho hem vist també en el cas d'Israel, conflictes bèl·lics o amb atacs directes, hi ha un tancament de files, sol haver-hi un tancament de files intern. Està estabilitzat el règim de l'Iran en aquests moments?
És difícil saber, és un règim molt hermètic, per tant és difícil saber i contestar aquesta pregunta, però la impressió que dona és que sí. És a dir, el règim està molt consolidat, el règim disposa de mecanismes de protecció molt sòlids, és capaç d'intervenir des de fora en els conflictes del món àrab i, per últim, és una potència militar regional. Això no es pot oblidar. No és un país que es llança a l'aventura sense saber exactament què és el que està fent. És un país molt articulat dins dels conflictes d'Orient Pròxim. I operacions com, per exemple, l'ocupació del vaixell ahir sí. A l'estret d'Hormuz sí. Demostra que té un grau de versatilitat a l'hora d'actuar en l'àmbit, diguem, no diplomàtic, sinó de l'acció directa, és molt remarcable.
Ara mateix llegíem el missatge que llançava Pedro Sánchez apel·lant a la diplomàcia. Hem explicat també que Joe Biden sembla que li hauria traslladat a Benjamin Netanyahu que no té interès en formar part d'una ofensiva directa contra l'Iran. La diplomàcia té capacitat d'aturar aquesta escalada des del seu punt de vista, senyor Garrido?
Jo crec que la diplomàcia pot parar aquesta escalada si els Estats Units, efectivament, com diu el portal Axios, decideix definitivament no participar en un contraatac contra Iran. Però la diplomàcia té un problema, i és que el conflicte d'avui, de les últimes 24 hores, se suma al conflicte de Gaza. Clar. I se suma a una altra situació que em sembla que és molt relevant i que he sentit que un dels participants de la tertúlia ha esmentat fa un moment, i és dins del món àrab, en general, la gestió que s'ha fet de la crisi de Gaza ha sigut molt, molt, molt moderada. La lliga ara, més enllà de la retòrica, doncs no ha portat el seu conflicte amb Israel més enllà del que és tolerable. Però el carrer àrab considera que tot el que està passant és un desastre. I aquest factor divisiu tan manifest complica les coses en el món de la diplomàcia, perquè els compromisos públics que puguin agafar els països àrabs no poden ser totalment contradictoris amb el sentiment que hi ha al carrer àrab.
Clar. Feia que sí que també amb el cap en Garrum, no? Si estàs d'acord amb Albert Garrido.
Sí, 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 és la dissociació que comentava abans. És un dels motius pels quals la normalització no es pot dur a terme de manera àgil i ràpida com volien determinats països, perquè, doncs bé, les imatges són les que són i el públic està amb la situació que està. Tant a Jordània com a Egipte com a altres llocs, la població està amb l'orientació que està. Això també dir que a nivell històric tampoc ha impossibilitat que Egipte o Jordània hagin normalitzat amb Israel, és a dir, que una cosa no treu l'altra.
Sí, sí. Exactament. Vull dir que no és nou d'aquesta última onada, no, d'aquest últim intent de Netanyahu amb els acords d'Abraham, sinó que la normalització amb Egipte i amb Jordània fa moltíssimes dècades ja que està consolidada, com a mínim a nivell institucional.
Petit més un element més perillós és Aràbia Saudita, que òbviament és un país on Meca i Medina doncs és important a nivell col·lectiu.
Deu-hi, sí, sí, digui, senyor Garrido. Digui.
Jo volia vull comentar només un petit detall, i és el conflicte àrab-israelià ha anat evolucionant com a conflicte palestí-israelià. I els acords d'Abraham semblava que consagrava aquesta situació, perquè cada vegada més països àrabs, amb els acords d'Abraham, arriben a establir relacions diplomàtiques amb Israel. Ara bé, la lògica d'aquest procés dels acords d'Abraham està momentàniament congelada, perquè amb la crisi de Gaza, diguem que s'ha passat d'un mecanisme diplomàtic que semblava que portava els països àrabs a anar normalitzar les seves relacions amb Israel a parar aquest procés. I per què s'ha de parar aquest procés? Perquè en els països àrabs s'ha acollit l'opinió pública dels països àrabs, si es pot parlar en termes, diguem, sociològics, ha acollit els acords d'Abraham i la normalització de relacions d'uns quants països, Marroc, els Emirats Àrabs, etc., com un procés que va en contra de la lògica històrica de la relació d'Israel amb els països àrabs. I en aquesta situació es produeix una contradicció en termes, i és els acords d'Abraham normalitzen una relació que la guerra de Gaza, a partir del 7 d'octubre, congela, para, perquè està en contradicció flagrant amb el sentiment del carrer àrab.
Interessant aquest punt també. Albert Garrido és periodista especialitzat en política internacional, evidentment també en el món àrab. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia.
Les 10 i 6 minuts. De seguida, digues.
No, una cosa molt ràpida que crec que convindria també afinar més. Quan abans el Gabriel parlava de dues teocràcies, Israel i Iran, com si fossin el mateix. I és veritat, i crec que hi ha motius per pensar-ho, que Israel pot anar cap aquí. El que passa és que em sembla que ara mateix no són en cap cas comparables, perquè bé, parlàvem dels països àrabs i de la contestació que hi pugui haver al carrer, però essencialment la diferència entre Israel i els països àrabs és que Israel, la societat israeliana, si hi ha alguna cosa que no li agrada als seus governs, té la capacitat de canviar-ho, de moment encara, i els països àrabs no. I crec que això és un element que també quan llegim quin efecte té tot plegat en la política domèstica, això és una diferència que penso que s'ha de tenir molt en compte i que marca moltíssim, i segurament es llegeix des d'aquest punt de vista, el fet que Netanyahu pot perdre el poder perquè el perd a les urnes, és una cosa que en altres, a l'altra banda no existeix.
I una cosa, només pel que deia el Gabriel, és ràpid, que tenia molta raó, que quan comentem l'opinió pública d'aquí, condemnar un no vol dir salvar l'altre, perquè sembla que si un condemna el que fa Israel és immediatament islamista, i si un condemna Iran...
Sol passar, amb els conflictes així d'enquistats.
Exacte, sol passar, llavors crec que tots estem en el sentit de que el que volem és que la gent no es mori, o sigui, no la matin, bàsicament, sigui d'on sigui, no?
Molt ràpid, molt d'acord amb el que diu la Maria. Òbviament no és el mateix a nivell institucional, no? A nivell purament político-institucional no és el mateix l'Iran, un règim on bé comentaves no hi ha cap mena de capacitat de canvi electoral, des d'un punt de vista lliure, etc. En el cas d'Israel, que des d'un punt de vista institucional hi ha aquest joc. Més difosa és la idea a nivell ideològico-discursiu. Però això és un tema més...
Que si
surt el tema institucional, de la mateixa manera que, bé, una democràcia no és només democràcia perquè té partits, una teocràcia no és només teocràcia perquè no té partits.
Sí,
no?
Això és important, aquest matís, perquè hi ha una cosa, l'opinió pública, hi ha hagut manifestacions, estan en contra alguns de Netanyahu com a governant, però bàsicament les línies generals no van en contra del que s'està fent a Gaza.
De l'esperit de combatre
Hamas, que ho entenc des d'un punt de vista ciutadà d'un ciutadà d'Israel profundament, és lògic. Una altra cosa és que, com deia abans, la Maria ni s'ha acabat amb Hamas i s'està bombardejant una
policia. 10 i 9 minuts, us he d'aturar aquí. 10 i 9 minuts. Deixeu-me anar un moment a la publicitat i de seguida la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, en directe al Via Lliure.
Via Lliure, amb Xavi Mundó.
Marc, vaig a la nevera per un trosset de formatge. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bon Preu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bon Preu Esclat.
Càmpings a primera línia del mar, al cor del Delta de l'Ebre o entre muntanyes de més de 1.000 metres d'altura. Vacances úniques en entorns privilegiats.
A campingstarragona.com reserva el teu càmping ideal entre més de 50 opcions a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
El teu jardí necessita un canvi? Ara ja saps que està prohibit regar. Mantenir una gespa verda i saludable és quasi impossible.
A New Garden són instal·ladors de gespa artificial reciclada, ecofriendly i d'alta qualitat. Gaudeix d'un jardí sempre verd i sostenible. Contacta ara a newgarden.com, newgarden.com o truca al 937 37 37 33.
New Garden, la gespa artificial reciclada que mereix la teva llar.
RAC1 presenta... Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 15 d'abril, a la una del migdia, un Vostè primer molt especial des d'un centre de referència en el món de la fotografia.
Ens aproparem a l'obra sobre la segregació racial a la societat nord-americana de principis del segle XX i coneixerem els inicis de l'afició per la fotografia dels catalans amb l'exposició La Càmera Domèstica.
El dilluns 15 d'abril, Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona.
Quedareu tots ben retratats.
RAC 1. Tots som 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 i 11 minuts, som en conversa amb Antonio Baños, amb Joan Bordeus, amb Manel Manchón, Maria Vila i també amb Gabriel Garrum al voltant d'aquesta qüestió, que és la qüestió del dia, efectivament, que va arrencar ahir, que és l'atac sense precedents de l'Iran en territori israelí amb llançament de drons i de míssils balístics. En línia tenim ara mateix Elma Saiz, que és la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Govern d'Espanya. Senyora Saiz, ministra, bon dia, buenos días.
Buenos días, buen día.
Obviamente la convocamos por otra cuestión, pero la noticia del día tiene que ver con la cuestión de la jornada, este ataque de Irán sobre Israel. El presidente Sánchez, lo leíamos hace pocos minutos, ha expresado su máxima preocupación, ha condenado los ataques de Irán. Imagino que Moncloa está siguiendo con inquietud este minuto a minuto.
Absolutamente, estas primeras horas absolutamente seguimos con total preocupación y bueno, pues evidentemente, ya lo ha dicho el presidente, la postura de condena, como se ha hecho siempre, toda forma de violencia que atente contra la seguridad y bienestar de los civiles, la violencia nunca es la solución. Yo quiero poner en valor ese importante trabajo, ese liderazgo, ese trabajo diplomático, por supuesto, del ministro de Asuntos Exteriores, pero ese liderazgo de nuestro país internacional. Hemos visto esta pasada semana llegando a acuerdos y atrayendo hacia nuestra postura firme a países como Noruega, Irlanda, para dar una solución, una paz duradera y justa, basada en el reconocimiento del Estado palestino. Y bueno, pues desde luego siguiendo con muchísima preocupación, dando una prioridad que es el atender a los españoles desplazados en la zona, y siguiendo con preocupación y apostando de cualquier manera para evitar una escalada regional. Yo creo que es una postura firme, coherente de nuestro país y, por supuesto, dando prioridad a esa entrada de ayuda humanitaria en la zona.
Esa violencia nunca es solución, decía ministra. ¿Qué preocupación tiene el gobierno acerca de una posible represalia militar de Israel contra Irán?
Bueno, la postura del gobierno de España es coherente, tiene un firme liderazgo internacional y hay que dar una solución. La solución pasa por las vías diplomáticas, nunca es la violencia la solución, por eso... nuestro país está en el lado correcto de la historia, trabajando de manera intensa por lograr una paz duradera, justa y estable. Y bueno, pues indudablemente ese es un trabajo, un camino que nos lleva a ese liderazgo internacional y que lleva sin titubeos apostar por la solución pacífica y las vías diplomáticas.
Ese reconocimiento que decía del Estado palestino, ¿no? que ha defendido el presidente Pedro Sánchez, no sé si cabría... acelerar este reconocimiento, porque creo que el presidente habló de antes del verano incluso.
Bueno, está es evidente que el momento es ahora. y ese trabajo ya es un trabajo firme, intenso y importantísimo, como digo, ese trabajo internacional, arrastrando, permítame la expresión, a países, a este lado correcto, uh-huh. y un trabajo firme e intenso. Y hay unas situaciones que son absolutamente insostenibles, y es la situación de las miles de personas que están sufriendo día a día, así que el momento es ahora, y ese trabajo tiene que dar un próximo resultado. Esa es la esperanza y el trabajo de nuestro país.
Ministra, usted es la titular de Migraciones. En un contexto como el actual, con esta situación desequilibrada ahora mismo en el panel internacional, en Oriente Próximo, pero obviamente también en Europa, la guerra en Ucrania. Margarita Robles, decía la ministra de Defensa, en La Vanguardia, hablaba de la amenaza de guerra. No sé si Migraciones, en su espacio, usted, ministra, está trabajando también con el escenario, la eventualidad de posibles conflictos ampliados también en Europa, que podrían tener consecuencias, obviamente, de desplazamiento de población y que afectarían de lleno su actividad como ministra de Migraciones.
Bueno, por supuesto, no quiero dejar de pensar ni un minuto en los más de 6 millones de refugiados, de los más de 2 millones de personas. Hablamos de que en el centro de todas estas situaciones están pues los derechos humanos, y por supuesto es la prioridad número uno del ministerio, ese compromiso con UNRWA en todo lo que tiene que ver a ese apoyo que se da en la zona, pero por supuesto se trabaja con un presente y por supuesto pensando en un medio plazo y en esos movimientos de personas, de refugiados, que bueno, pues que nuestro país va a estar a la altura como lo ha estado en otras circunstancias.
Mañana, ministra, presenta en Bruselas las recomendaciones de políticas de inclusión que aprobó el último Consejo de Ministros, que es una serie de consejos basados en un sistema que consideran pionero, que se trataba de comparar grupos de personas vulnerables, con unas se probaba cierta medida, con otras no, digamos como los ensayos clínicos. Este hecho se ha producido en todas las comunidades autónomas, y le quería preguntar qué resultados ha arrojado en Cataluña acerca de estas políticas de inclusión con la migración.
Unos muy buenos resultados. Le diré que no es que consideremos nosotros algo como pionero, sino que está siendo un reconocimiento internacional, uh-huh. una buena práctica. Es la política del ingreso mínimo vital es no solamente una prestación económica, en la que le diré que el Gobierno de España ha invertido en Cataluña 830 millones de euros, previendo la pobreza en 74.000 hogares y protegiendo a más de 250.000 personas. El ingreso mínimo vital no solo es una prestación, en este caso va acompañado de este laboratorio de políticas sociales, una buena práctica donde, bueno, pues a través de los fondos Next Generation y cumpliendo ese hito del plan de recuperación, lo que se hace es un proyecto piloto utilizando la ciencia para comprobar cómo determinadas actuaciones dan buenos resultados. Se ha hecho a lo largo de todo el conjunto del país. Se han llevado a cabo itinerarios importantísimos de la mano de diferentes organizaciones. En Cataluña son 34.000 personas las beneficiadas, 35 millones de euros, y en itinerarios que se han centrado en cuestiones tan importantes como el rendimiento educativo, la inclusión social y laboral o la pobreza energética. Y le voy a poner un ejemplo de lo que lleva acompañado el ingreso mínimo vital con este proyecto piloto, también reconocido internacionalmente. Por ejemplo, se ha trabajado a través de Plena Inclusión con 163 personas que tienen discapacidad intelectual o trastornos del espectro del autismo, uh-huh. y con un trabajo basado en la evidencia científica y poniendo, bueno, pues haciendo actuaciones sobre estas personas, se han obtenido resultados tan importantes como cuando se trabaja en políticas de inclusión, se aumenta en estas personas de discapacidad intelectual, afectadas por discapacidad intelectual, un 73% el número de horas trabajadas, y se aumenta su contratación en un 45%. Uh-huh. Como ve, se actúa, bajo la evidencia científica se hacen esos ensayos, permítame la expresión, y se obtienen resultados. Uh-huh. Y el objetivo ahora es escalar esta manera de proceder, esta manera de evaluar las políticas, porque como digo, el ingreso mínimo vital no solo es una prestación económica, sino que tiene que llevar un resultado que es una inclusión plena. Por eso, bueno, pues tengo el honor de mañana mismo presentarlo en Bruselas al comisario Smith, y después viajaré a Estados Unidos, pues porque nos preguntan, nos quieren copiar, y tendremos la ocasión de contar al Banco Mundial y al Banco Iberoamericano de Desarrollo esta pionera política española.
Ministra, hablando de Bruselas, esta semana se ha aprobado también el pacto migratorio, que también es de su competencia europeo, no sin polémica, y algunas ONGs que hablan que este pacto da alas a la extrema derecha, también en un año electoral en Europa. ¿Usted está satisfecha con el acuerdo?
Bueno, es muy importante poner en valor que después de más de 7 años se ha alcanzado un acuerdo europeo, y eso hay que estar satisfechos con la obtención de ese acuerdo. Un acuerdo siempre es bueno, y además en España saben que la política migratoria siempre tiene la perspectiva humanista, dando prioridad a los derechos humanos, y es nuestra manera de aplicar, va a ser nuestra manera de aplicar ese pacto migratorio. Estamos siendo además también puestos como ejemplo y referentes en Europa y en Estados Unidos. El pacto va a conllevar pues la transposición de directivas, hay que desarrollar reglamentos. Bueno, lo importante, desde luego, hay que trabajar en la solidaridad de los Estados miembros, desde la seguridad jurídica y, bueno, pues abordando diferentes cuestiones. Quiero también destacar que lo vamos a acompañar con una reforma del reglamento de extranjería en nuestro país, con esa perspectiva de los derechos humanos, trabajando y mejorando las figuras de arraigo y bueno, pues desde luego dando respuesta al desafío migratorio.
Pero ¿Qué sí reforma, alcanzar... Disculpe, ministra, ¿qué reforma de la política extranjería va a ser la significativa? Es decir, ¿qué línea es la que van a tomar, ministra?
Bueno, pues trabajando bajo el principio de la migración regular, ordenada, segura y humanitaria, pues desde luego evaluando también todas las figuras que contempla el reglamento de arraigo y mejorando, dando, bueno, pues todo lo que pueda hacer en flexibilizar y en mejorar quizás, pues a veces cuellos de botella o cuestiones administrativas, dando una mejor respuesta al desafío. Y una cosa muy importante, esa reforma del reglamento va a ser una reforma hablada, trabajada, escuchada con las comunidades autónomas. De hecho, bueno, pues ya han tenido una reunión en esa comisión que se reúne entre la conferencia sectorial, que se va a celebrar una nueva a principios de verano. El pasado 9 de abril, si no me falla la fecha, ya tuvimos ocasión de estar de nuevo con las comunidades autónomas, con las federaciones, con las entidades locales, y hay un procedimiento abierto de escucha, porque es muy importante que esas reformas, para que sean eficaces y den respuesta de manera correcta al desafío, sean trabajadas. Apostamos por la cogobernanza en todas las cuestiones y más en esta cuestión central de nuestro ministerio.
Hablando de esa cogobernanza, la migración fue un tema y continúa siendo un tema importante, ya no solo en las elecciones europeas, también en Cataluña, que son el 12 de mayo. Junts per Catalunya anunció en su día, con el pacto con la Moncloa, una delegación de competencias en inmigración. ¿En qué punto están estas negociaciones y qué se supone que incluyen este traspaso delegación de competencias en materia migratoria, ministro?
Como saben, se alcanzó un acuerdo entre fuerzas políticas y, bueno, pues que habla, desde luego, en trabajar, en ese trabajo que ya se está iniciado, de diálogo. Le hablaba en la reforma del reglamento de extranjería, con total naturalidad y normalidad, es el diálogo con las comunidades, porque, mire, algo que se ha puesto de manifiesto, permítame que le ponga, que me remita otra vez al laboratorio de políticas públicas, es que la cercanía de las administraciones con el administrado, con el ciudadano, mejor utilizar la palabra ciudadano, es lo que da mejores resultados. Por eso, nuestro Estado de las Autonomías, dentro del marco constitucional, aborda y con total naturalidad y basado en el diálogo esta asunción de funciones. Estamos trabajando, habrá que desarrollar una ley orgánica en este sentido, tendrá que salir adelante en las Cortes, pero a través del diálogo y desde luego dentro del marco constitucional, pues es donde nos estamos moviendo.
¿Pero qué estaría dispuesto a traspasar o delegar el Gobierno de España en materia migratoria a Cataluña?
Es la Constitución la que marca efectivamente esa asunción de competencias y bueno, pues hay cuestiones, por ejemplo, que acaban de llevarse a cabo, como es la fase de autonomía a otra comunidad autónoma, y hay cuestiones donde dentro del marco constitucional se puede abordar sin ningún tipo de problema. Pero lo más importante es el para qué, y el para qué es lo que nos tiene que guiar como administraciones, que es el estar más cerca del ciudadano, de la ciudadanía, y el ser más efectivos, el ser más eficaces y el hacer un, bueno, pues una vertebración territorial y un uso de los recursos públicos pues a la altura y de acorde a nuestra configuración constitucional.
Acabo, ministra, con una cuestión, porque hoy falta una semana exactamente para las elecciones en Euskadi. Hay los sondeos que dibujan, en fin, un eventual empate entre PNV y Bildu. Y de hecho, usted como miembro de la Ejecutiva Socialista en Navarra apoyó a Bildu para lograr la alcaldía en Pamplona. Entonces, mi pregunta es si sería partidaria de un acuerdo del Partido Socialista de Euskadi con Bildu en el caso que gane las elecciones.
Mire, nuestro candidato Eneko Andueza está perfectamente preparado para ser lehendakari. El Partido Socialista es la garantía de un trabajo por algo fundamental, que es la convivencia, que es poner en valor lo que nos une y sacar lo mejor de la pluralidad, porque la pluralidad siempre tiene que ser algo positivo. El llegar a acuerdos avanza. Yo siempre considero que el llegar a acuerdos entre diferentes siempre es bueno para la ciudadanía. El Partido Socialista está perfectamente preparado porque es una práctica coherente bajo, desde luego, cuestiones tan importantes como la protección, los derechos, y el empleo y la convivencia. Esa es la propuesta de Eneko y, a mi modo de ver, está perfectamente preparado para ser el próximo lehendakari tras lo que, bueno, pues evidentemente primero lo que hay que hacer es escuchar cómo tiene que ser a la ciudadanía vasca en este caso.
Elma Saiz, ministra de Inclusión, de Seguridad Social y de Migraciones, muchísimas gracias.
Un abrazo, un saludo gracias a todos, gracias.
4 minuts i seran 4:15 del matí. Bé, la línia, el que passa és que té el valor de poder tenir un membre del govern d'Espanya valorant sobre aquesta qüestió, la línia de Pedro Sánchez, òbviament, que té a veure amb demanar una desescalada de la situació després de l'atac de l'Iran, i la defensa, aquest abanderament de la creació o del reconeixement de l'estat palestí en aquest conflicte, no?
Gabriel. Jo ja només un petit apunt. Quan es parla del reconeixement de l'estat palestí, quin tipus d'estat?
És
a dir...
És una gran pregunta.
No, clar.
Ara mateix no hi ha estat per reconèixer.
Exacte.
Hi ha una administració, no? Administració palestina, etcètera, no, però sens dubte no hi ha un estat com a tal per reconèixer, i és molt probable que la idea d'estat que tenen varis actors en aquesta conversa sigui molt diferent. És a dir, si la idea de reconèixer un estat palestí significa condemnar els palestins i palestines a viure en una espècie d'arxipèlag en el qual no hi ha cap capacitat efectiva de control, de sobirania, de provisió de serveis, de representació diplomàtica, etc., no estem solucionant absolutament res. Per tant, jo ja compro la idea i ja compro el brindis, no? I ja compro la voluntat d'augmentar la pressió envers la situació a Gaza. El que passa és que aquestes qüestions, després el que requereix és una conversa molt més fina sobre quin tipus de sobiranies, quin tipus de competències, quin tipus de controls, quin tipus de garanties i quin tipus d'estat.
Això es va fer a Oslo i tampoc...
Si un estat no és territorialment continu, no és viable. Si un estat no té capacitat de control efectiva sobre el territori, no és un estat viable.
I si té colons, encara més.
I si hi ha ocupació en determinats territoris, tampoc és un estat viable. És la mateixa qüestió que...
Però sí que és millor, és més un titular...
És per descomptat. Ja, però és la mateixa situació que passava amb Gaza. És a dir, no, és que Israel ha fet disengagement des de Gaza. Sí, sí, molt bé. Però el control efectiu sobre què entra i què surt de Gaza, qui la té? Per tant, la sobirania efectiva, qui la té aquí?
2 minuts, gran pregunta, que en aquests moments ja és retòrica. 2 minuts i 2:15 del matí. Deixeu-me res, 2 minuts de pausa i rematarem tertúlia amb l'anàlisi de la resta. Ja.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Ei, vinga, som-hi ja, és el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer,
quan anem de festa o al taller,
parla'm amb el teu accent. Només hem de començar, aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu, i quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya.
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apostes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. RAC1 presenta Viatge B amb Esther Muñoz des de Calonja, poble de llibres. El dissabte 20 d'abril a les 5 de la tarda, el Viatge B visita la primera Booktown de Catalunya.
A Calonja han creat una xarxa de llibreries per convertir la cultura en una marca pròpia i atraure visitants. Per Sant Jordi vestiran de gala el nucli antic amb moltes activitats entre el 18 i el 27 d'abril. Nosaltres hi serem el dia 20.
Dissabte 20 d'abril de 5 a 6, Viatge B des de Calonja, poble de llibres, amb Esther Muñoz. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
2:15 del matí, al costat de l'Antonio Baños, del Joan Bordeus, del Manel Manxot, de la Maria Vila, i evidentment li agraeixo moltíssim al Gabriel Garrum, que ens porta acompanyant des de les 9 del matí per analitzar aquesta circumstància. El Baños m'aixecava el dit com dient, sí. que no podem parlar.
Bueno, és que aquí has portat fins i tot ministro.
Què
sembla? Saps aquesta cosa?
Perdona, és la primera reacció en veu del govern d'Espanya, s'ha produït
però,
aquest matí. Però, escolteu,
allò que feien els psicòlegs, que et deien una paraula i havies de contestar ràpidament, intuïtivament,
sí.
Aquí ho hem vist, Surt la paraula Catalunya, Constitució. No Catalunya Montserrat, Catalunya crema catalana, no, Catalunya, Constitució. I què ens donareu de...
El que marca la Constitució.
No, la Constitució. És una cosa com automàtica. I després una cosa només ràpida que volia dir, que hem parlat d'aquest atac de Gaza d'Israel, però jo deia que hi ha una cosa que em preocupa molt més, que és el cas del govern alemany, batant a Janis Varoufakis, a què... trepitgi Alemanya i fins i tot que parli per Zoom sobre el tema palestí, és a dir, Alemanya dintre de la Unió Europea.
Ahir Alemanya va vetar, va ser ahir? O
bueno, a més,
un acte divendres.
No, el divendres va entrar, va entrar la policia de manera agressiva a un congrés que podien parlar de terraplanistes o de palestins. És a dir, a quina... Una cosa és com quedarà la zona d'Orient Mitjà després de la massacre de Gaza i una altra és com quedaran els drets humans aquí. Igual que va passar després de l'11 de setembre del 2001, que va haver una retallada de drets brutal, ara estem veient unes coses absolutament insòlites.
És molt curiós perquè el cas d'Alemanya, que jo crec que és culpa del fet que durant tots aquests anys no se n'ha parlat d'això, no? O sigui, Alemanya ha fet una penitència durant 60 anys des de l'Holocaust que ha impedit que es pugui parlar sobre això d'una manera normalitzada. I no només... per criticar Israel, que evidentment també, sinó una absència de conversa absoluta que fa que després les coses es posen serioses i es posen tenses com estan actualment i Alemanya no sap reaccionar d'una altra manera perquè dins del seu cap estem a l'any 50,
res entre mig. És interessantíssim això, que una de les grans potències mundials, que és el motor d'Europa en aquests moments, la principal potència, que hauria de ser fins i tot militar, per al pes de població, per al PIB, etc., no pot moure's. No pot moure's quan es parla del conflicte.
Ni Ucraïna
no només és culpa d'Alemanya, és a dir, culpa de responsabilitat d'Alemanya, sinó també la manera com Europa va gestionar la postguerra, en
exacte,
relació a Alemanya.
Sí.
Vull dir que és responsabilitat una mica de tothom, que ara mateix el debat, i és cert, o sigui, el debat públic està ja no empobrit, és molt greu que no es pugui, que no hi pugui haver un congrés on es parlarà del que sigui, i evidentment que hi ha el risc, però llavors això ja ho has de tractar aïlladament, que hi ha el risc que allà s'hi facin proclames antisemites o que es cridi a matar jueus a les sinagogues. Això pot passar, però llavors s'ha d'actuar...
Això és un delicte.
Quan passi, exacte. Però és, no, és curiosa aquesta incapacitat i l'efecte que continua fent. O sigui, jo a vegades m'agrada recordar els atemptats als Jocs Olímpics de Múnich, que va haver una incapacitat de resposta, perquè a Alemanya hi havien passat 20 anys, la policia no hi era, perquè es considerava que policies alemanys uniformats era un, ja portava un
una agressió, una mena de càrrega. Sí,
sí, exacte, sí, sí. I des d'allò, i és una mica aquesta mateixa lògica el que exacte. Porta ara a reaccionar d'aquesta manera absolutament desproporcionada davant d'una cosa que hauria de ser normal en un país democràtic i encara més 60 anys després.
Bueno, no, dèiem que és un país atrapat, quan deia abans el Joan de la cosa dels països normals, és evident que Alemanya està en una mena de cotilla des de la Segona Guerra Mundial i ara comença a reaccionar. A Alemanya se li va dir monta la teva economia per exportar, exporta, posa-ho tot en mans de les grans empreses i t'has d'alinear tant amb Israel com en aquest cas. Després és evident que sí, va ser una decisió particular d'Alemanya d'apropar-se a Rússia per la qüestió energètica i tot això s'ha caigut. Ni pot estar alineada 100% amb Israel.
Fins i tot les exportacions també han caigut.
Ni pot estar amb Rússia en aquest context. Per tant, no té ni una energia barata com la tenia fins ara, que havia alineat tota la seva economia
en
aquesta aposta, ni des del punt de vista geopolític pot mantenir la mateixa decisió. Però bueno, això és una decisió que haurà de prendre Alemanya en els propers anys.
Sobre això...
Està el psicoanalista en aquests moments.
No. Està el divan. El que em sembla molt significatiu del que deies de la cotilla que té Alemanya és que realment, si ara fes la pregunta, no sabem qui és Alemanya.
Sí.
Des del punt de vista de la reacció, capacitat de ser un actor internacional, qui és Alemanya?
Exacte.
Quines forces la mouen? Quina opinió té? Té opinions en matèria, diguem-ne, econòmica, òbviament, no? De quan la crisi del 2008. Però en matèria de geopolítica, quina opinió té Alemanya sobre res? No? No la coneixem. I té un pes específic descomunal. Quina relació té amb els seus veïns? El que deia fa una setmana, crec que la Maria, precisament, no? Que Alemanya sempre havia mirat cap a l'oest. Està obligada a mirar cap a l'est. Estava obligat a mirar cap a l'oest, cap als Estats Units, perquè, en fi, Europa està també en aquesta línia. Però el seu soci natural és més Rússia que no pas als Estats Units, no? Per tant, qui és Alemanya? Quina opinió té sobre res, no? És molt inquietant no saber aquesta
resposta.
I qui és
Scholz, també, que és una figura d'un perfil baixíssim comparat amb Merkel, clar.
Bordeus.
Sí, però és que si només entrem a psicoanalítics, al final el trauma, els traumes ja històrics ja ho tenen això, i això que sempre diuen de l'Alemanya, no? Que és reluctant a tenir l'hegemonia que hauria de tenir, que no vol adoptar-la, si tu pares a mirar és que hauríem d'arribar tota l'economia de la Unió Europea, que està feta, tot l'euro està fet perquè Alemanya pugui exportar, però de cop i volta en el moment això s'enfonsa per raons geoestratègiques i que si vols competir amb la Xina, amb les bateries, tot plegat ara mateix, ja no es fabricaran cotxes, els cotxes d'Alemanya ja no són els millors, en el canvi el cotxe elèctric, Alemanya ja no pot competir amb la Xina, per tant gairebé tota l'estratègia d'unificar l'euro financerament, que era perquè Alemanya vengués BMWs, ja no anirà enlloc. Si això, un país que es nega a assumir el lideratge i bueno, el deixa en França, una cosa absurda, un país que deixa...
S'esperaran una legió de francesos aquí sota, sort que no tenim...
Perdona, sort que els francesos estan aquí a Catalunya vivint.
França estava al divan davant d'Alemanya i ara comença a recuperar-se.
Aquest edifici està ple de consolats, sort que no tenim el francès aquí, però bueno, com acabaves?
No, sí, això, que si imagina't que ara hauríem de refer tot, o sigui, qui sap si tornar a algun tipus de sobirania fiscal per poder devaluar monedes a diferents països d'Europa. Sí, sí. Si Alemanya, que ha dit ha d'impulsar això, quan si va impulsar l'anterior, la unificació fiscal.
Home, li va anar molt bé, eh?
Sí, però va ser de forma completament subterfúgica i no assumint-ho. Al final hi ha hagut una certa postura còmoda, des del punt de vista fins i tot posttraumàtic, en dirigir sense dirigir, no? En fer-ho des de l'economia i no fer-ho com amb una cara política, i en canvi, doncs això tens a Macron fent de Napoleó amb un estat econòmicament, doncs, que no es pot comparar a la potència. No hi ha, és un buit geoestratègic a Europa.
Rural,
és un buit geoestratègic i una mena de balneari. Llavors sembla que això que deia en Borrell, no? Això de, és un jardí i el món és una jungla. El que passa normalment quan Europa és un jardí, els jardins, doncs, si a fora hi ha gapars, els jardins entren i s'ho mengen tot, no? Vull dir, no, fins i tot com a metàfora.
A
la jungla, no sé què hi ha a la jungla a fora.
Cocodrils,
és igual. Els animals, és bastant com...
Però és veritat
que
els meus pares tenen un gat i he de veure'l.
Alemanya
el
per
símil,
això?
El símil és bastant bo.
Psicoanalític, el
Borrell, fins i tot la metàfora és dolent, és de perdedor, per això normalment la jungla entra dins del jardí i arrambla amb tot, vull dir que com a metàfora fundacional bueno,
jardí,
no dona gaire seguretat.
El jardí, és una, un jardí. El jardí efectivament és una excepció, però també és feble. De és
dic, bueno, i ficar-se en un jardí, ja sabem el que significa.
Si és la millor metàfora, no sé què, bueno, no em deixa molt.
No, no, però és que estem així.
Una cosa molt ràpida sobre Alemanya, que és veritat que a més a tot això se li suma un lideratge polític molt feble per part de Scholz i que Merkel sí que exercia i també perquè el seu context intern era un altre, però que hi ha eleccions a molts Länder ara l'octubre, novembre, si no recordo malament, que pot fer que canviï una mica això. Merkel sabia actuar de mur de contenció contra Alternativa per Alemanya, que sembla que la coalició d'ara, que és fins a cert punt una mica antinatural, no està sabent contenir i s'esperen uns resultats i es veu, i ho parlava amb uns amics, es veu AfD com un futur inevitable i que possiblement fins ara se l'ha pogut contenir amb força èxit, però que en els propers anys haurem d'assumir que Alemanya canvia i cap a posicions, diguem, menys respectuoses amb els drets humans del que havia estat la panacea fins ara i que això pot canviar també la posició d'Alemanya a nivell internacional.
Ojo, que el Gabriel diu que no hi ha posicions inevitables en política. Mm-hmm. Sí,
cert.
Encara estem a temps de fer
una cosa. Electoralment sembla que
per ara
fa pensar que és un creixement sostingut on les circumstàncies acompanyen aquest creixement d'AFD. Això potser sí que...
5 minuts i 3 quarts d'11. L'última que volia fer, perquè abans has sobresortit, i no sé si el Gabriel Gorrum què opina d'aquesta qüestió, és que hi ha eleccions també nord-americanes, no? Abans heu parlat de la posició que pot tenir Israel en base a qui és el seu aliat, que és els Estats Units. Quina sensació et deixa la possibilitat, davant d'aquest conflicte amb Iran, que Donald Trump pugui ser president dels Estats Units d'aquí uns mesos?
Bé.
Va, és riure nerviós ara mateix.
Sí. Aquí, al divan, passem tots, eh? Pels que tenim
família per allà, aquestes coses mai són banals. Mm-hmm. Clar, aquí hi ha dues qüestions. És molt probable que la postura política que ha tingut Biden envers a Gaza el faci perdre les eleccions. És molt probable.
Per quin motiu?
Bé, perquè hi ha una base del seu electorat molt potent, i ho comentàveu abans, que ha vist com això és inassumible.
Però estàs dient com a vot de càstig, és a dir, no has liderat el refrenament d'Israel.
És probable que simplement signifiqui abstenció.
Ja.
De nou, són idees que després caldrà veure, però segurament hi ha un segment jove, de background immigrant, segurament un gran contingut de població àrab en estats clau per les eleccions, que potser decidiran no anar a votar envers el que ells consideren un posicionament del Partit Demòcrata inacceptable. Clar, sempre hi ha aquesta idea, segurament errònia, de dir, no, un govern demòcrata, no, als Estats Units és millor per la pau o per la manca de guerra a la regió que no un republicà, i és una miqueta discutible, bastant discutible. No vol dir això que Trump sigui una meravella, que no ho és totalment al contrari a una meravella, però la política de Joe Biden no està extremadament allunyada d'una posició fortament bel·licista, amb una intenció molt clara de no aturar la situació sobre el terreny. Què va fer Trump l'últim cop que va arribar a la Casa Blanca? Va posar la cinquena marxa en la creació de legitimitat col·lectiva d'Israel, va fer aquell pla que anomenava Acord del Segle, si no recordo malament, per crear justament aquesta idea, no?, de dos estats, la idea del canvi de pau per territori, aquestes idees.
No va moure l'ambaixada?
Va moure l'ambaixada de la Bíblia
a Jerusalem. Sí.
Per tant, òbviament, podem esperar continuïtat en el suport clar cap a Israel, encara més evident i articulat d'una manera segurament menys sofisticada, si ho vols dir així, que el cas demòcrata, però és molt probable que no canviï gran cosa a efectes pràctics, perquè estem en una situació ja suficientment greu, ja no sé què més podem esperar més enllà d'això.
Dos minuts i seran tres quarts d'onze. Li agraeixo moltíssim al Gabriel Garrum, que avui ens ha ajudat molt també en aquesta anàlisi d'urgència d'una situació greu, que és l'atac inesperat, bé, no, inesperat no, inèdit de l'Iran en territori israelià aquesta nit passada, que sortosament des d'un punt de vista de víctimes no n'ha tingut, hi ha hagut una persona ferida, però evidentment la defensa antiaèria israeliana ho ha aconseguit repel·lir tot, però ara queda les conseqüències d'això des del punt de vista polític també i de les rèpliques que pugui generar. Gabriel, ha estat un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies. Gràcies, Antonio Baños, gràcies, Manel Manchón, gràcies, Joan Bordeus, gràcies, Maria Vila, per acompanyar-nos. I, bueno, si, he vist que no heu atacat gaire la gent dels,
sí,
dels Takashi Ochiai.
Jo sí, perquè com que no
hem tingut oportunitat, no estem parlant molt.
Bueno, va, escolta, us deixo que agafeu una miqueta de croissants, el que vulgueu. Moltes gràcies, ens
retrobem. Bon dia.
Tres quarts d'onze, i per tota aquella gent que s'estigui incorporant a aquesta hora, hora d'actualitzar amb el Nil Sant Martí. Hola, Nil, bon dia.
Bon dia.
I també amb el Josep Moragas. Bon dia, Josep.
Bon dia.
Moment d'actualitzar el que dèiem. Tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia al Via Lliure, d'entrada pendents, evidentment, de la situació al Pròxim Orient, després de l'atac de l'Iran a Israel. El govern hebreu estudia com reacciona aquesta acció, la de més magnitud aèria en dècades, mentre acaba d'avaluar els danys materials i personals que hi ha hagut i que han estat, com dèiem, molt, molt menors. Tot això després d'haver aconseguit repel·lir gairebé 300 artefactes entre drons i míssils que Teheran ha llançat aquesta matinada. Última hora amb el corresponsal de RAC1 des d'Israel, Salem Ergui.
Bon dia. Una noia ferida greument i danys a la base aèria Nevatim, al sud del país, és el balanç limitat de l'atac massiu des de l'Iran contra Israel. La cúpula militar i política israeliana estudia ara mateix com respondre al primer atac d'un país contra Israel des de la Guerra del Golf en 91. Només per aquest precedent i els 300 drons i míssils, Israel podria optar per una resposta contundent. Però l'èxit de la defensa antiaèria i, sobretot, la petició del seu aliat, els Estats Units, pot endarrerir i, sobretot, pot limitar la resposta, si és que finalment es fa.
Això, Israel, una part del conflicte, l'altra, l'Iran, ha amenaçat els Estats Units que atacarà les seves bases si dona suport a qualsevol contraatac que pugui fer Tel Aviv.
De moment, la regió torna a la normalitat, tot i les precaucions. Països com el Líban han reobert el seu espai aeri després de l'atac iranià al país veí. També d'altres com Jordània, que a més ha explicat fa uns minuts que també ha participat en interceptar míssils i drons que ha disparat l'Iran contra Israel. Ho ha fet per evitar que es posessin en perill ciutadans de zones frontereres d'aquest país, Jordània, amb Israel. I és que han afegit que alguns fragments dels artefactes llançats han caigut a territori jordà, si bé no han causat ferits, per evitar danys, però el seu govern també s'ha sumat a les crides a la moderació.
Sobre aquesta qüestió n'hem parlat en temps de tertúlia amb la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions del govern espanyol, Elma Saiz, que ha condemnat l'atac de l'Iran contra Israel. De fet, ha estat la primera veu de l'executiu de Pedro Sánchez a fer-ho més enllà de les xarxes socials.
La postura de condena, com se ha hecho siempre, toda forma de violencia que atente contra la seguridad y bienestar de los civiles, la violencia nunca es la solución. La solución pasa por las vías diplomáticas, por eso nuestro país está en el lado correcto de la historia, trabajando de manera intensa por lograr una paz duradera basada en, bueno, pues en el reconocimiento del Estado palestino.
Saiz, que també ha dit que el govern espanyol treballa per si eventualment calgués acollir refugiats de conflictes de guerra que esclatessin finalment en aquell sector del món. Sobre com es pot desenvolupar finalment aquest conflicte, n'hem parlat, Josep, en temps de tertúlia amb diversos experts.
Sí, el primer, el professor de l'Institut Barcelona Estudis Internacionals i expert en relacions internacionals, Gabriel Garraum, que ha apuntat que l'atac de les últimes hores de l'Iran ha estat més aviat una acció de propaganda interna després de l'atac hebreu contra una ambaixada seva.
Esperava una espècie de represàlia iraniana, el que no s'esperava és un atac directe. Si bé és un atac directe i que, per tant, la magnitud i la manera que tenim de llegir-ho, especialment segurament des d'Israel, és diferent, no deixa de ser un atac coreografiat. És a dir, és una espècie de performance. Una espècie de represàlia més dirigida a un consum intern iranià i fins i tot justificació regional.
Garrum també ha apuntat que cap actor de la zona està interessat en una escalada de guerra, ni Israel, vistes les advertències dels Estats Units, ni tampoc l'Iran i els seus aliats, que desviarien la situació dramàtica que es viu a Gaza.
També hem llegit com beneficia o perjudica aquesta acció al govern d'Israel, que, insistim, no ha tingut grans danys. Ho hem fet amb el periodista israeliano-català excorresponsal, de fet, a Israel i també a Palestina, Ofer Lazevik Rubin, que creu que políticament l'atac beneficia
a Benjamin Netanyahu.
El règim iranià ha llançat un oxigen, no? Un Netanyahu cada cop més qüestionat a nivell intern i amb un Israel en general, doncs, amb una situació de creixent criticisme o fins i tot pràcticament una situació d'aïllament, doncs, amb aquest atac anticipat.
Rubin també ha explicat que la percepció social dins d'Israel no és la d'un atac novador, sinó que hi ha la percepció que l'Iran ja fa dècades que ataca el país hebreu finançant militarment milícies com Hezbollah, que llança habitualment artefactes des del Líban cap a objectius civils i militars d'Israel.
Aquesta és la percepció israeliana, però el periodista i docent Albert Garrido també ha demanat tenir present que les societats àrabs estan cada cop més enceses contra les accions d'Israel i ha destacat que fins ara els governs àrabs han mantingut una moderació evident.
La Lliga Àrab, més enllà de la retòrica, doncs no ha portat el seu conflicte amb Israel més enllà del que és tolerable. Però el carrer àrab considera que tot el que està passant és un desastre. I aquest factor divisiu complica les coses en el món de la diplomàcia.
Una demostració d'aquesta contestació social al que fa Israel és la que s'ha viscut aquesta nit mateix a l'Iran o a Gaza, on milers de persones han sortit al carrer a celebrar l'atac contra l'estat hebreu.
10 minuts i seran les 11 del matí. Gràcies, Nil Sant Martí. Gràcies, Josep Moragas. Fins ara.
Fins ara. Fins ara.
Connecta't a la cursa al Cort Inglés el dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
No perdis temps, t'hi pots inscriure gratis a cursaalcortingles.cat.
Posa't a entrenar i dona-ho tot el dia de la cursa. Sigue solidari i corre per la Fundació Catalana de la Miquel Valls.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Cort Inglés.
Ja s'acosta la 16a edició del Festival de Música Embassat de Sabadell.
Antònia Font, Muixca, Samantha Hudson, Guillem Gisbert, Clara Aguilar i molts més.
4 dies, 3 escenaris i 28 artistassos.
Del 16 al 19 de maig vine a ballar i vibrar amb la millor música del moment en directe en un entorn amable, natural i sense massificacions.
Entrades a la venda a embassat.com.
T'agrada conèixer món? Nous costums? Paisatges amb encant? Gastronomia exòtica? No t'ho pensis més i vine a la setmana del caravaning del 15 al 20 d'abril. Troba espectaculars ofertes en caravanes i autocaravanes. Ah, i entraràs en un fantàstic sorteig d'una taula, 4 cadires, un joc de plats i gots. Caravanes Turmo, a Terrassa. T'hi esperem. Més informació a caravanesturmo.com.
Aquesta primavera fes maig amb tot el que t'emociona. Crispetes cruixents, deliciosos refrescos, una butaca supercòmoda i l'emoció de veure la teva pel·lícula preferida a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana gaudeix a Cinesa de Menudes Piezas. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Transforma les teves nits amb Emma, el matalàs més premiat d'Europa.
Com a distribuïdor oficial, Grupo Todoplano t'ofereix en exclusiva l'experiència Emma. Visita'ns a qualsevol de les nostres 17 botigues a Barcelona, Sant Adrià, Santa Coloma, Sabadell, Terrassa i deixa't endur pel descans que et mereixes.
Grupo Todoplano, les millors marques en descans al millor preu.
Hola, bravista, sóc l'Edu de Braves Barcelona. M'ajudes a trobar la millor pizza de Barcelona? T'espero del 19 al 21 d'abril al Mau Pizzas Fest, al Poble Espanyol. 15 pizzeries, 30 varietats de pizza, show cookings, tallers, concerts i el teu vot per lliurar el premi a la millor pizza. L'entrada és gratuïta i la pots descarregar a pizzasfest.com. Afanya't, que són limitades.
Ara pots viatjar gratuïtament tota la vida amb Repsol. Paga els proveïments de 30 euros o més amb Wilet i la teva targeta Repsol Travel i participa en el sorteig de 3 premis per viatjar gratuïtament tota la vida. I si encara no tens la targeta, demana-la a la teva estació de servei. Informa-te'n a Repsol.es i arriba més lluny amb Wilet.
Històries de rentar la roba amb Detersolín.
Nena, quin és el teu secret perquè la roba et faci tan bona olor?
Detersolín Pearls.
Què?
Unes perles perfumadores que afegeixo a cada rentada i allarguen la bona olor de la roba.
Ah, doncs que sàpigues que et copiaré.
Els detergents Detersolín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'ha dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest abril amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'obra de teatre Els Criminals al TNC, del Museu de l'Art Prohibit amb obres que han estat censurades o retirades i dels concerts de Caproig Festival. Ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
En la venta de tu coche, como en todo, puedes ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión Plus.
Día lliure amb Xavi Bundó.
6 minuts i seran les 11 del matí.
Això ja s'acaba.
Això ja està, sembla que això...
Bueno, això ja està, no sé, encara són les... No són ni les 11 del matí, però anem tardíssim. Hola, Carlos Tano, bon dia.
Home, depèn d'Iran i Israel.
Sí, sí, el que vulguin fer. Hola, Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Un dia més complicat, tu, de veritat.
A punt d'acabar-se tot.
Sí, 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 és veritat. Això ja s'acaba, que s'acaba tot.
Sí,
tot.
Bàsicament.
Bé, Carlos, per cert, com va anar la presentació de la novel·la gràfica, del taxi, de l'adaptació?
Pues, molt bé, molt bé. La veritat és que fantàstica. Ja la no llegiu a Poble Nou i era un dilluns, que sempre és un dia complicat, i la veritat és que...
No és bon dia per fer presentacions el dilluns?
Home, jo el dilluns no aniria ni a la meva presentació.
I tu hi vas anar-hi obligat, eh?
A fer una mica mandra, eh? Dic, mira, vaig.
I el pre-Sant Jordi, que hi ha presentacions a tot arreu cada dia.
Oi. Tu ara ja no hi vas tant, presentacions, per sort?
Saps què passa? Vaig cobrir les presentacions gairebé 3 o 4 per setmana durant 18 anys.
Clar, clar.
I després d'això m'estic quitando. Saps que és aquesta saturació que me convien a una presentació i dic, ai, és que...
És que ja no ho faig, jo, això. Bueno, en fi. Bé, com cada diumenge, la Llucia Ramis i el Carlos Sanón, que ens visiten per proposar-nos conceptes o, en fi, o coses, o situacions, o paraules, o feines, o el que sigui, que creuen o que estan debat si estan desapareixent. Si voleu col·laborar-hi, podeu fer les vostres recomanacions o els vostres, en fi, pensaments. Heu tingut la idea que alguna cosa està desapareixent? Doncs ens ho feu saber a través del correu electrònic vialliure@recup.net, a través de Twitter o d'Instagram. Avui què s'acaba?
Mira, aquests dies s'ha sabut que la Diada de Sant Jordi hi haurà uns afortunats que podran visitar la Sagrada Família de Franc,
sí.
I seran tots aquells que es diguin Jordi o Jordina o Brians, no? I tots podran entrar-hi gratis amb un acompanyant, sense necessitat de reservar entrada. I si tenim en compte que a Catalunya hi ha més de 72.300 Jordis i més de 1.200 Jordines, si tothom decideix visitar-la...
Al mateix moment.
Ventura hi haurà col·lapse.
Sí, sí, sí.
A més a més, va preguntar...
Bueno, aquests són els de gratis, perquè també hi haurà gent que voldrà anar-hi pagant.
Sí, jo m'agradaria que hi afegissin els que feim els anys, el dia 23 d'abril.
Bueno, escoltant... Ja, sí, també faltaria.
Quina manera més subtil.
Lamentable. Vols entrar gratis, per Escolta, Sagrada Família?
Per què la gent que fa el sant i no la gent que fa els anys?
Que té més mèrit.
Que antigament era la mateixa, perquè posaven...
És veritat, és veritat.
Bé, no esperàvem aquesta,
Sí, sí. Reclamant entrades gratis per...
En qualsevol cas, això ens ha portat a reflexionar sobre aquells noms que van a la baixa, perquè segons el darrer informe de l'IDESCAT del 2022, Jordi ja no apareix fins al lloc 43 entre els noms de nin i el 85 en el total, no? I a més, després de 25 anys, Marc ja no és el nom de noi més posat a Catalunya. Ara ho és Leo.
Sí, senyor.
I el darrer índex diu que hi ha 433 Leos, seguits de Nil, i en tercer lloc, sí, ja ve Marc.
Bueno, és que és gros, perquè fem una secció a les 7 del matí amb el Blai Morell, cada dia recomanant noms, més que recomanant noms, celebrant el Sant del Dia, veient que el Sant del Dia normalment té pocs noms a l'IDESCAT, però sí. En canvi, altres noms alternatius en tenen moltíssims. Sol passar. En el teu cas, Zanon, algun d'aquests noms?
Home, el meu fill es diu Marc.
Ah? Doncs ha perdut tot el...
Durant 25 anys té 28, o sigui, els tres primers i nosaltres érem uns pioners. I, per una cosa, Leo ve de Leo Messi?
Evidentment. Sí, està analitzadíssim això que l'IDESCAT i totes les...
Que sofisticat.
Els moviments aquests tenen a veure, bàsicament, en què es posa de moda un personatge amb un nom i de cop es dispara.
No, i després, pel que fa als noms femenins, Júlia manté el lideratge entre els noms femenins per 6 anys consecutiu, n'hi ha 440, i la cosa queda així, Els 10 primers llocs trobam Primer Júlia, després Leo, després Nil, Ona, Marc, Martina, Pol, Jan, Biel i Mia.
Sí. Aquesta és la situació, o sigui, excepte Júlia i Martina, tots noms de breus, de
sí,
tres o quatre lletres.
Hi ha molts, molts noms monosíl·labs entre, entre els nins, sobretot. I qualcú comentava l'altre dia que els infants se'ls posa noms de gos
no,
i en els gossos no. Se'ls posa nom de persona.
Això és veritat. A veure, no és, no és que sigui veritat, eh? Però jo, clar, conec gent que li posa noms propis als gossos,
sí.
Allò que abans... un Max, que pot ser un nom... No, no dic que sigui un nom de gos, però vull dir que hi ha gossos que es diuen Max. I, en
I
canvi,
Lluna també és un nom que podria
Lluna,
ser...
No? Lluna podria ser un nom de gos, hi ha moltes gossos que es diuen Lluna. I abans, per exemple, no sé, posa Josep Maria. Jo conec gossos que es diuen Josep Maria.
Sí.
Sebastià. Jordi Ramos té el gos que es diu Ricard. I abans es deia Sebastià l'anterior, vull dir que...
No, el meu es diu Bowie, però és vera que sovint li diem Antonio... I,
veus?
I Antonio Maria, de vegades, també.
Antonio Maria.
Bueno, jo he conegut una gosseta que fa uns dies que es deia Amparito.
Veus?
Sí, que sí. Trobo fantàstic.
Perquè et sona bé.
Doncs mira, ara hem publicat a través de Twitter una publicació a la que podeu respondre la pregunta: quins noms creieu que estan desapareixent? A veure si, si ens ajuda. Ai, m'informen, mare de Déu, m'informa Xavi Pérez, que ens estava escoltant, que han finat tant el Ricard com el Sebastià.
No!
Ostres, això no ho sabia.
Ostres.
Bueno, el Sebastià sí que ho sabia, el Ricard no ho sabia.
Em sap molt de greu.
Bueno, a veure, el següent.
Que nom.
Des d'aquí tot el carinyo, el Jordi Ramos, evidentment. Bé, què és aquesta música?
Bé, doncs, és el primer...